Els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
I encetem avui Filosofia Millennial, com sempre, per parlar de temes filosòfics amb el nostre filòsof de capçalera que s'està traient la jaqueta.
Larga la frase.
Ja no sabia què més dir, Leo.
Bones, què tal?
Leo, bon dia, què tal?
Bé.
Has d'arribar ara mateix. Respira.
M'ha fallat el bicing. No picava la targeta. Bueno, passa res.
Estrany, no?
No, gens estrany. Gens estrany. QR ratllat, targeta que no funciona. Bueno, res. Bé,
en fi.
30 segons tard.
Res, ja està solucionat això. Escolta'm, de què parlem avui?
Avui de... Mira, precisament... vau estar al... Com es diu això? Estan a dedo. Avui parlem de dependència.
Quina és la teva dependència del bici?
Extrema.
Tota, eh?
No, és fort,
eh? Et mous amb bicicleta a Barcelona?
Només.
Sí?
Sí. Intento...
Només vol dir transport públic, no?
Bueno, la bici és públic.
Sí, home. Transport públic em refereixo a que no pedalis tu.
Molt poc. Si puc evitar-ho,
sí?
O sigui, a no ser que sigui estrictament necessari. O vagi amb algú, per exemple.
Per què això?
Perquè... Bueno, això és un tema interessant, eh?
Sí, ens estem sortint, com
però,
sempre.
Però perquè anar amb bicing, o sigui, com jo vaig descobrir el bicing fa uns anys, quan anava a treballar aquí al Paral·lel, i perquè em fa sentir lliure anar amb la bici. En plan, jo trio la ruta, no sé si m'explico.
Sí.
O sigui, com, i a sobre estic tota l'estona activament decidint què vull fer, per on vull anar, tinc un sentiment de llibertat, moc el cos, em dona l'aire, miro Barcelona, i a sobre com vas desbloquejant com el mapa de Barcelona.
Val.
Perquè perquè jo crec que molts... almenys la gent de la meva edat, no? Tenim com diverses zones de la Barcelona que coneixem,
sí.
Però al anar amb bicing les vas interconnectant, no? I el transport públic l'agafo també,
sí.
Sobretot si vaig amb algú, no? Però m'agobia bastant, perquè no... El metro em deixa aquí, el bus em deixa aquí, ara dona aquesta volta, ara aguanta no sé qui, ara no sé què...
Està bé, això.
Sí. Però ojo el trànsit, eh?
Deixa'm preguntar-te una altra cosa. Vinga, respecte a les bicis, i ara ens hi fiquem amb la dependència. Perquè si no erro, mira com et cuiden i tot.
Un cafetó.
L'Àngels que t'entra un cafetó.
Un amor.
Sempre. Si no erro, a Barcelona existeix el bicing, però tu vens del Baix Llobregat, on hi ha un altre servei de bicis, i això no es va interconnectar.
No, i és un...
És un merder bastant...
Important.
Important, no?
Sí, jo...
Ui, que... Has entrat a nivell emprenyada?
No. Ah. Perquè jo vaig rebre molta sorpresa l'Ambici, sí. Estiu, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Jo estic subscrit. Va fatal el servei, per cert. O sigui, com les bicis estan molt bé, són millors que les de Barcelona, però el servei informàtic és un desastre. Jo he hagut de fer... No sé, o sigui, és un desastre, vale? I vaig pensar, ostres, que guai, perquè jo puc anar amb... Clar, jo soc de Castelldefels, puc fer Castefa, Gavà, Viladecans... Jo vaig anar a l'Hospital de Viladecans amb bici, em vaig tardar 10 minuts, o sigui, va ser increïble. Quan en transport públic tardes una hora, literalment. I vaig pensar, ostres, puc... I llavors vas estirant cap aquí a Barcelona i dius, ah, que quan arribi a l'Hospitalet he de com deixar aquesta,
agafar l'altra.
És com superabsurd, o sigui, com... I no puc fer amb la mateixa aplicació, ni amb el mateix servei...
No. Són serveis separats.
Ah, clar, bueno, barcelonocentrisme, no? Suposo. Bueno, però el cas és que està molt... I ha sigut un èxit. O sigui, tu vas pel Baix Llobregat...
S'usa, eh?
Tot Déu va amb les bicis aquestes.
Clar, és que...
O sigui, van superbé, la gent està supercontenta.
Més Baix Llobregat que té tota la zona al costat del riu.
Clar, no? O sigui, és magnífic. O sigui, com per anar a la zona dels camps, que hi ha els horts... O sigui, com està superbé pels polígons... És superxulo d'anar-hi per allà.
Va, obrim tema. La dependència. Mira, la dependència respecte a què?
Clar, això és una... Clar... I, de fet, mira, faré una breu explicació.
Perdona. Com éssers humans, en genèric, som éssers dependents?
Sí, totalment. I moltes de les quimeres que tenim com a societat venen de pensar el contrari. No? Jo aquí, mira, aquest tema es pot encetar des de molts llocs, però l'encetarem des d'una... que a mi em sembla interessant, no? Quan una figura importantíssima, que és Darwin, com és Darwin, publica l'origen de les espècies, hi ha un revolt brutal dintre de la comunitat científica. I és un llibre que podríem anomenar bastant prop de ser revolucionari. O sigui, com revoluciona el paradigma de la biologia, el paradigma antropològic, també, de com ens penseu a nosaltres mateixos, no? Darwin, per cert, que com bé tothom sap, no és un científic estrictament parlant, és un aficionat. Però, bueno, el cas. I a partir de la publicació de Darwin, neixen, podríem anomenar, dues escoles d'interpretació, vale? De la seva obra. Darwin, per exemple, no utilitza el terme la supervivència del més fort, sinó del més apte. The fittest, en anglès. Vale? I,
aquell que millor s'adapta.
El que no? millor s'adapta al medi. El que és més afí al medi al qual s'està... No el més fort. No? Això és una lectura que fa Huxley. Huxley, no l'autor d'Aldous Huxley. Hi ha molts Huxleys aquí.
Val.
El que serà avi d'una de les persones més importants que després farà eugenèsia, a l'època de Churchill, per casualitat, i això ho deixo aquí, que cadascú agafi el que vulgui. Diguéssim que Huxley comença a tatxar cada cop que veu fit és per strongest, no? I va canviant l'apte pel fort.
Val.
No perquè... Hombre fuerte, no sé què, supervivència, capitalisme, sí. Tal, no sé què. I comença a haver una disputa per quina és la lectura correcta de Darwin, no? Clar, situem el context. Revolució industrial, Anglaterra. Comencen a haver-hi tota una sèrie d'interessos, el que s'anomena darwinisme social, d'agafar les tesis de Darwin, de la supervivència de les espècies, per justificar que alguns empresaris siguin propietaris de les fàbriques i hi hagi gent que estiri 12 hores al dia a un lloc cosint. Però això, o sigui, no m'ho estic inventant, això és real, això passa.
Sí.
No? S'utilitza l'exemple de la colmena, de no sé què... I després hi ha una altra escola, que és l'escola de Kropotkin. Gran biòleg, superimportant, a part d'anarquista, gran biòleg, no? Molt respectat a nivell de la biologia, a l'escola, o sigui, un autor molt important, que se'n va a Sibèria buscant aquesta natura ferotge que les espècies... I es troba que els animals col·laboren entre ells per sobreviure a un medi tan difícil i comença a dir, ostres, això, potser tots aquests darwinistes... I llavors comença a fer com tota una escola en cas, que és la del suport mutu. Clar. Les implicacions que té per l'ètica humana, si pensem en la supervivència del més fort o en el suport mutu com a lloc més apte, és a dir, les millors espècies són les que col·laboren per sobreviure, clar, ens trobem dues escoles radicalment diferents que ens expliquen com pot ser l'ésser humà de manera diferent, no? Jo et diria també que a nivell contemporani, bueno, que ja és morta, pobra, és la Lynn Margulis, una microbiòloga importantíssima que també defensa aquesta tesi de la suport mutu. No? Llavors, clar, després de donar tota aquesta volta gegant, però crec que era una cosa interessant explicar, jo et diria, jo estic, evidentment, a l'escola de Kropotkin, només faltaria, no?
O sigui... Oh, sorpresa! Oh, sorpresa!
Però perquè crec que és important i perquè, a més, crec que és negar una evidència. O sigui, com jo això ja, més enllà de temes ideològics, qui observi la natura, al final aquestes superespècies de el lobo solitario, el león, no sé què, col·laboren entre elles també. No hi ha una espècie d'un individu sol que és el rei de la selva. O sigui, el rei de la selva està en perill d'extinció i les formigues viuran fins a l'apocalipsi. No, és que, no, de veritat, o sigui, com les formigues són indestructibles. I mira, o sigui, vull dir...
Formiga no sé, però sempre s'ha dit que els escarabats viuran
i les panaroles.
La fi de la Terra.
Les panaroles, són indestructibles, les panaroles.
Panarola. Pel que fa a la dependència, jo tenia clara una pregunta. Crec que filosòficament deu ser molt interessant respondre això.
Vale, digues.
Què diferencia la dependència que tenim de la cosa bàsica?
Vale.
Tenim dependència a l'alimentació. Ens hem d'alimentar, si no, morim.
Sí, sí. Recursos bàsics.
No? Recurs bàsic. A la dependència que ens hem creat de recursos no bàsics, com per exemple les xarxes socials.
Vale. Clar, aquí la idea...
O sigui, de la dependència necessària a la dependència que ens hem creat,
Clar, la
hi ha un pas important allà enmig.
La qüestió és que no crec que hi hagi... Com sempre diem, o com sempre dic, si entenem que no hi ha un ésser humà abstracte, com a etern, rotllo, això és l'ésser humà, i té aquestes característiques, no? Sinó que és algo històric. Podem inclús arribar a dir que lo contingent i lo necessari es torna... contingent. No? O sigui, es liquiditza. Vale. Es torna més flexible, no? més plàstic. No? Llavors, inclús podríem jugar una mica aquí, i jo et podria arribar a dir que, bueno, això d'alimentar-se tan necessari potser no és. Vull dir, és necessari si volem viure, però que l'ésser humà sigui digne de viure també és una cosa... És una qüestió... No, però vull dir, com... Vale, sí, sens dubte, l'ésser humà ha menjat per viure ja, però quan té 90 anys, avui en dia, també, o sigui, com... Està clar que sí. Nosaltres pensem que sí. Però no sé si m'explico, l'esperança de vida canvia, llavors, per què canvia? Canvia per allò que ha sigut necessari, no? Canvia per tot allò, per els medicaments, per les facilitats, per la capacitat que tenim d'allargar la vida, però llavors quan s'està allargant, de manera, entre cometes, no natural, hem de seguir subministrant aquests recursos necessaris, perquè llavors potser no són necessaris, perquè es basen en una contingència. No sé si m'explico.
Sí.
Llavors, si ens posem encara apretar més el tornavís... És com, vale, sí, podríem dir que els recursos naturals, o sigui, bàsics són necessaris, el menjar i de més. Ja, però llavors aquí on posem la línia? Una patata, vale, però la patata ve de Colón, no? Perquè la patata, llavors, podríem dir que els barcos eren necessaris. Tu, llavors què? Què fem? No, perquè un entrecot sí, perquè és un tros de carn, no?, que hem matat a una vaca, tu no l'has matat, hi ha un complex industrial que es dedica a torturar els animals i portar-los a casa. Llavors, l'arròs, però l'arròs ve de... Bé, llavors què tenim? Tenim l'avena, no? Potser. Pastanagues, que no és com era. Vull dir que, no sé si m'explico, vull dir que realment allò que dius, això és necessari, és una dependència, no? La dependència és un procés històric que es va generant, no? I llavors, a mi, hem de veure quan la dependència es privilegia o no, no? Jo crec que ens creem dependències. Sí, potser sí. Però no crec que siguin coses dolentes a priori. O sigui, com no crec que una dependència sigui una cosa dolenta en si mateixa, que és una mica el que venia a dir jo avui aquí. És a dir, una dependència és dolenta depèn de per què. No perquè, per exemple, podem estar d'acord en que quan algú té un fill, no? Per independència. Durant els propers 20 anys de la seva vida, probablement.
Sí.
I més, inclús. Hi ha una independència que no tindrà mai, ja. No? Però em sembla bastant pervers dir que aquesta pèrdua d'independència és algo dolent. Em semblaria un exercici bastant pervers a nivell ideològic, no?
A mi em sembla bastant pervers... Possible que no hi estigues d'acord, eh? Però em sembla bastant pervers parlar en aquests termes de dependència.
Què vols dir? L'infant té una relació de dependència.
Espera't, ara estic pensant... Ja em passa sovint amb tu això, Leo, però estic pensant coses que no sé materialitzar a través del vocabulari. Perquè em fas pensar a mil revolucions. Entenc que com a dependència, per se, és allò que, buscat o no buscat, arriba a un punt que ja no depèn de tu.
Sí, clar, no tens autarquia.
Sí?
No tens autonomia total. O sigui, com no depens de tu mateix només. Literalment. Sí, sí.
Per tant, vas perdent la voluntat.
Clar, no.
Aquest és
el tema.
Val. Aquí és on
aquest és on jo volia arribar. No. I un no, a més...
Rotund, eh?
Rotund, eh? O sigui, com d'aquests de trinxera. O sigui, com rotllo, línia vermella.
Per què no?
Per què no? Perquè ens fan pensar que sí, no? Aquest és el tema. Perquè i no podem, no, és una trampa, és una trampa molt forta. O sigui, com la independència és una fantasia, és una metàfora inclús. Però com diem sempre, igual que les fronteres, tenen conseqüències hiperreals, no? Una frontera no existeix realment al món, és una línia, un mapa, però la gent mor al Mediterrani, no? Doncs amb la independència i la dependència passa una mica el mateix. Perquè, vull dir, ningú és independent. O sigui, com la independència com a tal no existeix. O sigui, la independència només és interdependència harmònica. O sigui, quan tu ets independent, vol dir que hi ha una interdependència que funciona de manera harmoniosa i, per tant, sense fricció. I llavors permet una expressió jovial de la vida, no? Llavors diríem que quan la teva voluntat sempre està vinculada als altres. Sempre. Perquè, com bé diu, mira, precisament Bakunin, l'altre, com només som lliures en el reconeixement entre lliures. Si hi ha una persona que no és lliure, aquí no som lliures. No, la llibertat o és col·lectiva i, per tant, interdependent. Perquè ens fan pensar que avui en dia, no? Just do it, o sigui, sigues tu mateix, no? És la gran frase. T'has de centrar en tu mateix, descobreix el teu autèntic jo, troba la teva passió, descobreix-te, has de ser una persona independent, has de ser una dona independent, has de ser un home independent, has de ser una persona que té la seva vida, agafa el toro per les banyes, no? I que has de decidir què fas amb la teva vida, com ho fas, has de decidir-ho tot, i has d'estimar-te a tu mateix abans d'estimar els altres, i totes aquestes coses, i ves a teràpia i esforça't i millora i bla, 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 que dius, bueno, vale, hi ha una part de veritat en tot això, òbviament, hi ha una part, però és una part.
De teràpia, sobretot.
Però ens hi ha una part de veritat aquí, però això ens pot... jo considero que ens pot portar a pensar coses molt perverses, com que, com diem sempre aquí, això ho he dit més d'una vegada, ens pot portar a pensar que hi ha un jo i després hi ha tota la resta, que participem.
Val.
Ens pot fer pensar que hi ha... que és possible un jo sense la resta. I que el jo existeix. Hi ha un autèntic jo i totes aquestes coses, no? I que és independent, i que els altres, per tant, són lloses, i són problemàtiques, i friccions, no? Perquè llibertat vol dir llibertat sobre i llibertat de.
I aquí sovint penso així, sí. Quan ens parles d'interdependència, l'hem d'entendre com interconnectivitat?
Què vols dir?
Si tu em parles d'interdependència, d'aquestes relacions humanes que ens creem com a societat lliure, perquè ho som tots o no ho és ningú, i si això ho entenem com a interconnectivitat, Leo Espluga, el camarada Leo, ens està defensant una societat capitalista.
No, no. Tot el contrari. Tot el contrari. És a dir...
He dit si ho pensem en termes d'interconnectivitat.
Clar, però... Clar, és aquesta frase del, com es diu, el mític com professor d'economia de Harvard que t'agafa un bolígraf i et diu perquè tu tinguis aquest bolígraf s'ha hagut de connectar uns treballadors. Clar, però no t'està dient que s'ha hagut de connectar uns esclaus. Això no t'ho diu, això calla. Aquí calla, no? No et diu que això s'ha fet amb gent que cobra un euro al dia. Això no t'ho diu, no. Evidentment que no. Perquè
Sent pervers, ho sé.
Sí, sí, però està bé, s'ha d'apartar el tornavís a vegades. Perquè interdependència no vol dir cadena de jerarquies. Això és molt important. Perquè la interdependència... Perquè hi ha d'haver reconeixement. No és el que ja deia ara. No, un reconeixement entre llibres.
És d'anada i tornada.
És d'anada i tornada. No? Que això no vol dir que hem d'un trueque d'aquest raro rotllo... Tu em dones 10, jo et dono 10. Això no vol dir això, no? Però vol dir que hi hagi una relació quasi de... Diré una paraula que és problemàtica, però de familiaritat amb la interdependència.
Val.
No? Com de germanor. No, clar, i de fraternitat, en realitat, en última instància. I clar, què passa? Aquestes hiperxarxes d'interconnectivitat com, uah, brutals, al final són xarxes d'intertortura. No interdependència. Interdependència és que jo sé... Vens un dia a casa meva i et faig el sopar, et cuido, et faig un potaje, no sé què, i tu, quan vinc a casa teva, em dones una manteta, ens estirem... O sigui, vol dir això. Vol dir que... vol dir com cuidar-se i entendre que algú necessita que algú et cuidi, no? No és un defecte humà. No ets defectuós. No ets menys estoic. Menys fet a tu mateix, més dèbil, ni etc.
Vale, aquí és on rau molta part de la... de l'error actual com a societat, no? Pensar que la dependència ens torna febles.
Exacte. Quan és una fortalesa. Quan és una fortalesa, perquè si no ens tornem certs neuròtics, certs narcisistes i egocèntrics, perquè a sobre, aquell que es pensa que no ho és, també ho és, però amb un deliri, perquè quan un no està en aquestes xarxes d'ajuda, diguéssim, i es pensa que no hi és, ho paga tota la resta. I en aquest sentit sí que depèn als altres, perquè és com, si no tens algú que et pugui ajudar i després vas a la feina i li fots al teu inferior la bronca de la seva vida perquè a tu necessitaves treure aquesta ira, tu depens d'aquest treball. O sigui, com no ets el machote libre que impone su voluntat, no ets un cowboy, no ets el género solitario, ets un pringat, vull dir, com, perquè ets incapaç de rebre una ajuda coherent. De deixar que algú t'abraci i llavors què fas? Ho pagues amb el de baix. I en aquest sentit tu depens del de baix també per apretar-li la botella. Bla, bla, bla. Vull dir que no estàs sent independent, no estàs sent lliure, no estàs sent un emperador. L'emperador depèn dels esclaus. Però llavors hem de triar si volem que hi hagin emperadors depenent d'esclaus o ens ajudem tots entre totes. Seria una mica la idea.
Evidentment no sóc cap superhome, però acabes d'explicar molt bé no només com funciona, sinó com vull que funcioni l'equip d'aquest programa. Perquè moltes vegades molta gent em veu com a director d'aquest programa, com una espècie de César estrany. No, jo sempre dic que sóc el màxim responsable d'aquest programa, però no l'únic que prenc les decisions.
Clar, en aquest sentit, ets el més pringat de tots, eh? Com de sota cap amunt, eh?
No, això m'ho dic jo sempre. O sigui, no m'acaben de creure, però això m'ho dic jo sempre. Sempre. Soc el màxim responsable? Sí. Soc l'únic que prenc les decisions? No pot ser això.
No, clar que no.
Però si no et transformes en un tirà. No, clar. Que és el pitjor que pot funcionar amb un equip.
I ja saps què li passa al tirà, oi?
Sí, home, i tant. Tu també, en bruto, hijo mío. Em deies, aviam si ho podem fer, això, perquè ens queden res. 5 minutets, em deies dependència és un procés històric que es va generant. Com es genera aquest procés històric? Em deies en 5 minuts, vaja.
Aviam, com... hi ha moltes maneres de respondre a això. Clar, òbviament, el materialisme històric et diria a través de la lluita de classes, no? La genera això. A través de la lluita de... la història. Bé, clar, evidentment, convé... el mateix Marx es va donar quan de més gran, no hi ha unes lleis de bronze de la història indestriables que són cognoscibles per nosaltres, els grans investigadors humans, no? Evidentment, els processos històrics són...
Per nosaltres, els grans investigadors humans.
Clar, no té ser la ironia, no? Nosaltres, els... No pode... La història és un procés massa complex com per poder-ho desxifrar, no? En aquest sentit. A més, no pots fer comprovacions. No pots fer prova i error, no pots fer un experiment amb la història perquè literalment un cop ha succeït i ja està. Jo no puc provar dues hipòtesis diferents. Puc anar comprovant quina té més rigor, quina sembla ser que té més... O sigui, hi ha uns criteris científics, òbviament, no. Però en aquest sentit, el tema de les dependències, jo crec que és una mica... una idea de la relació que... Uah, és que això és una pregunta difícil, eh? Que pot tenir l'ésser humà, primer, amb els medis tècnics,
sí,
que té, no? Per exemple, un dels problemes de la tecnologia, no en un sentit de la roda, sinó la tecnologia tal com la coneixem nosaltres, no? Una cosa que diu, per exemple, Martin Heidegger, li preocupava molt la qüestió de la tècnica, no? Sobretot pensem context històric 1930, 40, 50. Té un llibre que es diu La pregunta per la tècnica. Ell diu que l'eina és una cosa, per exemple, que està al servei de la mà. És un ser a la mà. Està al servei de la mà i amb un martell fas la taula, però tu tens el domini. El ser de l'instrument és ser útil a la mà, o a la vista, o el que sigui, no? En canvi, el ser de la tècnica de la màquina, de la maquinària, és la provocació. És a dir, i té la qualitat de que allò que era un mitjà per assolir una fi, ens domina. Imposa el... Un martell no imposa una manera de món. L'utilitzes a la mà. Canyell, saps? No sé si m'explico. En canvi, la maquinària imposa una manera de funcionar i una manera de món i una manera de ser. En aquest sentit, genera una dependència negativa, no? Per exemple, vull dir que...
En aquest sentit, és de la revolució industrial que anem cap a pitjor.
Clar.
O cap a pitjor, no ho sé.
En aquest sentit,
cap a més dependent, segur.
Que en aquest sentit, sí.
I espera't a la intel·ligència artificial.
I imposa una agenda de món. Això és el problemàtic. Imposa una manera d'operar, de fer paisatge, de fer natura, de fer tot, no? I llavors, aquí sí que et diria que, per exemple, els mitjans tècnics van generar una relació de... Va canviant la dependència i independència que tenim, no? Perquè alhora, quan tenim aigua corrent, també canvia la nostra relació. Vull dir, com les mesures tècniques és una cosa que canvia. Però també, jo crec que, i amb això ja acabo, hi ha el que diríem el pas espiritual, però que és real.
Sí, sí,
que jo crec que també canvia molt la dependència i la dependència. La qüestió... El vincle espiritual que tenim amb el món, bàsicament.
Deies l'aigua corrent fins que en tinguem. Fins que en tinguem.
Home, també et dic, eh?
Què?
No vull dir res, però fins que en tinguem... Espero que tallin abans els hotels i els camps de golf que aquí les persones. Tela, marinera.
Va, és agafar la bici. Leo, gràcies, que vagi bé.
Vagi molt bé.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.